Començarem l'acte de defensa de la tesi doctoral de la Esther Noguer. Us explicaré una mica tot l'estructura d'aquest acte. En primer lloc, la doctoranda defensarà durant un període d'uns 40 minuts aproximadament la seva tesi. Després el tribunal aquí present li farà una sèrie de preguntes, suggeriments, comentaris que considerin oportú. Començarà la doctora Calí, després passarà el meu company, el doctor Samogeni, i finalment acabaré jo amb les preguntes, suggeriments. Un cop acabi aquest torn, passarem al públic assistent i especialment els directors faran alguna intervenció, si ho consideren oportú. I, finalment, també vostè tindrà una possibilitat de replicar tots els suggeriments, comentaris que li hem fet. Sense més dilacions, té la paraula durant uns 40 minuts. Pot començar com vulgui.
Bon dia. Gràcies per assistir aquí, al tribunal, als membres, a la família, als directors. Sense més preàmbuls, començarem l'exposició, la defensa. Voldria començar amb una pregunta. S'han plantejat alguna vegada per què una persona o diverses persones mirant un mateix espai físic hi veuen realitats diferents? Doncs bé, precisament aquesta és la qüestió que regeix la tesi doctoral que avui presento, que va sobre la imatge turística del Pirineu català, concretament el cas de la Vall de Camprodon, que és una recerca que busca obtenir una visió global i cenyida a la Vall de Camprodon i alhora poder establir relacions de reciprocitat, de causalitat o fins i tot oposició entre la imatge emesa i la imatge percebuda. L'estructura de la tesi està dividida en 5 capítols, el primer del qual parla sobre els eixos de la investigació, on veurem els objectius, les hipòtesis, que també les analitzarem a posteriori, una mica l'àrea període d'estudi i alguna reflexió de caire personal, i també es parla de la metodologia, que justament la metodologia, juntament amb el contrast d'hipòtesis, són els elements que regiran aquesta exposició. Tot seguit passem al marc teòric, que l'he anomenat de l'espai real a l'espai capturat, en el qual es toquen temes de paisatge. També es parla de la imatge turística, els components, les conseqüències de la imatge, les causes. També els sistemes de captura d'imatge, des de la pintura, la literatura, el cinema o el món 2.0. I finalment es parla de la semiòtica dels espais turístics, com són els nodes, definir què és un node, un espai semiològic, els signes turístics, tenir en compte que en un espai turístic no només hi trobem visitants, sinó que és un espai on hi conviuen també els residents i, per tant, quin tipus de relació s'estableix entre ells. Tot seguit, el gruix del treball és sobre la imatge visual i narrativa de la Vall de Camprodon. Els dos primers punts són una contextualització de la Vall de Camprodon, és a dir, el paisatge físic i el paisatge antropològic. I el segon, també de caire contextual, el que fa és una cronologia de l'evolució històrica de l'activitat turística de la Vall de Camprodon. Des del 1880, quan arriba Ferran d'Oliveda i construeix la seva torre al passeig de la Font Nova, passant per la celebració dels Jocs Florals d'estiu a l'agost del 1910, continuant amb la recuperació després de la Guerra Civil i dels primers anys de la postguerra, a mitjans dels anys 40, passant per l'obertura de l'estació d'esquí de Vallter 2000 al 1975, fins a l'actualitat, on ja tots els agents de la Vall estan treballant en la redacció d'una carta de paisatge de la Vall de Camprodon per aconseguir un turisme de qualitat, un turisme sostenible i de qualitat. Tot seguit realitza l'estudi de la imatge turística dels quatre períodes que hem establert, com és el romanticisme, és l'etapa d'inici del turisme. Continuem amb una etapa de transició, que és el període artesanal, s'anomena així perquè és un període entremig entre el turisme benestant i el turisme popular. Continuem amb el fordisme, que és l'etapa de producció en massa i de turisme social, i arribem a l'actualitat, on és un turisme una mica més complex, que demana més singularitat i més personalització. Un cop vist l'índex, passem a la part final del treball, que trobem les conclusions tant del marc teòric com de l'evolució de la imatge en si, i finalment hi ha uns resultats globals juntament amb una contrastació d'hipòtesis i una mica de línia de futur de cap on m'agradaria que s'ubiqués la meva recerca. Finalment, com és degut, trobem la bibliografia. Si ens centrem en els objectius de la tesi, l'objectiu principal que regeix l'estudi és la identificació dels elements estructurals que composen la imatge, el paisatge turístic de la Vall de Camprodon. Aquest objectiu s'estudia a partir de dos vectors. Un vector és el de tradició-modernitat, és a dir, veient l'evolució del paisatge turístic dels finals del segle XIX, fins als nostres dies, poder conèixer els elements de canvi i els elements que han perviscut, que s'han mantingut inalterats. I el segon vector amb el que treballem és el de node, espai semiològic, és a dir, l'atractiu de la Vall de Camprodon es centra en uns elements concrets, en uns punts que s'anomenen nodes, o el que interessa és un paisatge que Urri, el 1990, l'anomena paisatge semiològic. Aquest enunciat ens permet definir una sèrie d'objectius auxiliars. El primer, els elements de la mirada turística, és a dir, conèixer la reciprocitat entre la imatge emesa i la imatge percebuda. Quins elements interessen i quins no, i per què interessen o per què no interessen. En segon lloc, també m'interessa conèixer si la imatge a priori és la imatge actual. Dit d'una altra manera, si és possible dibuixar una imatge universal de la Vall de Camprodon. Si la imatge que es crea a finals del segle XIX amb el moviment de la Renaixença encara perdura actualment, o si bé la primera imatge és una imatge estereotipada, com de les altres àrees de muntanya catalanes, i amb el temps es va incorporant elements més singulars i més propis del territori. El tercer objectiu que vull conèixer és si hi ha un relat holístic, és a dir, si hi ha un equilibri entre els atractius naturals i els atractius construïts de la imatge turística de la Vall de Camprodon. Un fet que sí es produeix en d'altres valls alpines europees. En quart lloc, vull saber si els referents especials turístics dels visitants són nodes o bé són tot un conjunt d'espais on no destaca cap element sobre els altres, sinó que interessa captar el conjunt. I en cas que no sigui així, que sigui una imatge nodal, quins nodes, quins espais, quins sites interessen. I finalment, l'anomenat fenomen de la llarga cua, que ens ve a dir que quan un visitant coneix els nodes estereotipats obligatoris, s'allibera i comença un recorregut una mica més anàrquic, més lliure i que varia en funció de les seves inquietuds i dels seus interessos personals. Això suposa, té com a conseqüència, en primer lloc, un increment dels nodes visitats, però per altra banda, una disminució del nombre de visitants. En les hipòtesis de treball que plantegem són cinc. En primer lloc, que hi ha una similitud entre la imatge emesa i la imatge percebuda, la qual cosa converteix el visitant en creador i consumidor d'imatges a la vegada. És hereu d'una mirada que projecta. En segon lloc, que la imatge actual és presonera de la imatge romàntica. És a dir, la Vall de Camprodon continua tenint la imatge, els visitants de la Vall de Camprodon continuen tenint la imatge de, que tenien els primers estiuejants o excursionistes que arriben a finals del XIX, i que és una imatge, aquesta, que es crea a finals del XIX, que no existia abans. En tercer lloc, que l'imaginari turístic integra elements de caire cultural o no natural, no per oposició als naturals, sinó com a complement. En quart lloc, que l'imaginari turístic està carregat d'uns signes universals que reconeix el visitant molt fàcilment. És a dir, és de caire nodal, com en el cas dels espais urbans, o si li interessa més, com ja hem dit, captar el conjunt del territori on no destaca cap element. I finalment, el tema de la digitalització de la societat. És a dir, l'aparició i el creixement de les xarxes socials ha fet que la imatge emesa no es correspongui amb la percebuda. És a dir, han variat els estereotips dels visitants. Tant les hipòtesis de treball com els objectius condueixen a fer una reflexió sobre per què la Vall de Camprodon. No només per un tema personal, sinó també perquè hem considerat que és una regió clau per estudiar els processos especials del turisme de muntanya arreu, ja que fou dels primers espais on es desenvolupà el turisme. Per tant, les conclusions que s'obtenen d'aquest estudi podien ser extrapolables o vàlides, similars a d'altres regions europees. I en segon lloc, també perquè justament aquesta llarga tradició turística ha fet que podem comptar amb un nombre de fonts elevat i també solvent, amb volum. Dit això, m'agradaria passar als dos punts claus d'aquesta presentació i, evidentment, de la tesi. Un és la metodologia. Cal dir que un dels elements més importants d'aquesta tesi considerem amb els meus directors que és la proposta metodològica. És una proposta integral d'anàlisi de les imatges. No és una proposta inventada. Ja ha estat assajada en d'altres tesis, en d'altres estudis, com és el cas del treball de la doctora Galí o del doctor Donaire. El que passa que mai s'havien reunit en un mateix estudi. Abans de començar a explicar com vam veure la imatge emesa i la imatge percebuda, m'agradaria marcar una mica l'estudi. Per emmarcar l'estudi hem recorregut a les fonts tradicionals estadístiques bàsiques que ens han permès elaborar mapes com aquest o fins i tot a partir dels nombres de forfets venuts a Vall Ter 2000. També a col·leccions particulars, a hemeroteques, entitats de la Vall de Camprodon. I com vam veure la imatge percebuda? La imatge percebuda vam aplicar diferents metodologies. La primera, des del segle XIX fins al 1960, el que fem és una recollida de documents d'arxiu. Dels 60 als 2000, el que fem és una recollida de fotografies de col·leccions particulars. I del 2000 al 2012 ens adaptem al turisme contemporani i apliquem les noves tecnologies. L'anàlisi de cada imatge, de cada fotografia analitzada, va constar d'aquest gràfic que ens permet, per una banda, conèixer elements d'informació bàsica que ens interessen, com ara si és una fotografia d'estiu d'hivern, si hi ha neu o no hi ha neu, si està humanitzat o no està humanitzat, i en cas que hi hagi persones, són visitants, són residents, és mixt. En tercer lloc, el tipus de paisatge, si és un paisatge humà, com per exemple uns pagesos recollint herbes, si és un paisatge natural, és una fotografia des del cim del Costa Bona, o bé si és una fotografia de paisatge urbà, com podria ser una imatge del monestir de Camprodon. A partir d'aquí vam poder obtenir i elaborar gràfics com aquest, de la relació dels termes fotografiats, del grau d'humanització, de la tipologia de paisatge, llista de nodes i amb quin percentatge eren visitats. Finalment, a l'etapa del neofordisme, l'aplicació de la cerca d'imatges del portal Flickr ens va permetre poder categoritzar els diferents visitants i establir un conjunt de característiques bàsiques de cada un d'ells i saber quin és el seu comportament. Alhora també Flickr ens va permetre obtenir una informació que abans no havíem pogut obtenir perquè no teníem els instruments, com era, per exemple, l'hora de realització de les fotografies o el nombre de visites que tenia cada fotografia. A la vegada, el fet de treballar amb Flickr, on els propis visitants hi poden anotar les seves etiquetes, ens va permetre crear mapes de núvols d'etiquetes, com és aquest, en el qual, doncs, per ordre de colors, es va des del paisatge humà cap al paisatge natural i continuant cap al paisatge urbà. Val a dir que no només vam centrar-nos en els números, sinó que vam optar per conèixer, volíem conèixer els elements intangibles de la imatge. I per conèixer-los vam recórrer bastant, el tema de l'anàlisi qualitatiu. Com per exemple, la dicotomia entre paisatge verd i paisatge blanc o panoràmica azimutal, és a dir, de baix cap a dalt, de pla contrapicat, o de panoràmica zenital, de dalt a baix, de pla picat, per averiguar, per conèixer tot d'elements que el rigor numèric no ens permetia. Aquestes dicotomies que vam agafar no eren dicotomies inventades, sinó que ja havien estat també utilitzades en altres estudis anteriors. I també en el període de neofordisme, en la imatge percebuda, optem per escollir Flickr també perquè ja havia estat estudiat en estudis anteriors, com és el que van fer la doctora Galí o el doctor Donaire conjuntament el 2012. I la imatge emesa, com la vam treballar? Doncs vam optar per fer servir les guies turístiques, recórrer les guies turístiques de les quals no només vam fer una anàlisi de les imatges, sinó també una anàlisi textual. Per les imatges, també altre cop vam aplicar el mateix mapa conceptual que en la imatge percebuda i ens va permetre altre cop per cada període obtenir informacions com ara en el cas del paisatge natural, si es capturava més un paisatge de ribera, un paisatge de plana, un paisatge de muntanya, no tan sols això, sinó també conèixer el tipus de vegetació, si hi havia vegetació arbòria, arbustiva, herbàcia, si era terreny agrícola. I també vam treballar els elements intangibles d'aquesta imatge a partir de noves dicotomies, d'anàlisi quantitativa, com ara el patrimoni eclesiàstic o el patrimoni civil, com es captura, quins elements, o si bé si es presenta espai nodal o espai semiològic en les guies. També vam treballar a través d'un programa informàtic anomenat Jaguar el tema de la imatge narrativa. La imatge narrativa, què buscàvem d'aquella anàlisi, d'aquella aplicació, d'aquell programa informàtic? Buscàvem conèixer els topònims que més es mencionen en les guies, quins són, els adjectius, i fins i tot vam poder elaborar mapes gràfics de correlació de les imatges. Si un topònim apareix normalment, en quina posició de la frase apareix més sovint el topònim? També a la imatge mesa, i només en el període de neofordisme, perquè altre cop els instruments que avui tenim ens ho permeten, vam fer una anàlisi de les pàgines web de promoció oficial de la Vall de Campordón, fent servir les que considerem, o quasi com aquell qui diu, les que podem trobar que parlen de la vall, com és des d'entitats regionals com la Mancomunitat o el Consorci Ripollès Desenvolupament, passant per la Diputació de Girona o el portal Visit Pirineus o l'Agència Catalana de Turisme. A partir d'aquí vam poder elaborar gràfics per veure quins atractius expliquen i exposen a cada pàgina. També vam poder elaborar gràfics o taules com ara en aquesta, en la qual es veu clarament que mentre les pàgines web ja estan adaptades a les noves necessitats del turisme actual, les noves demandes, com és la gastronomia o el tema de les festes populars, les guies segueixen donant molta importància al patrimoni, als nodes construïts i de caire monumental. També, a partir dels topònims dels noms que es mencionen a les pàgines web, van poder elaborar núvols d'etiquetes, com ara aquest, que ens parla de les activitats de paisatge humà de les quals es parla a les webs, núvols dels atractius naturals que es parla a les webs, núvols dels atractius culturals, urbans, que es parla a les pàgines web analitzades. Continuaré amb el tema del plantejament de les hipòtesis i el resultat obtingut. Una de les hipòtesis que plantejàvem era si hi havia una similitud entre la imatge emesa i la imatge percebuda. Certament, sí, hi ha una similitud. Què vol dir això? Ens permet afirmar o reafirmar, que ja ho han afirmat altres autors anteriorment, que la imatge turística és una construcció social que es retroalimenta. És a dir, quan un visitant arriba a un lloc, no coneix aquell espai perquè ja l'ha conegut anteriorment a través de pel·lícules, llegint llibres, novel·les, consultant la guia de viatge abans de visitar. I, per tant, quan el visitant arriba al lloc, que arriba a la destinació, té un déjà vu, en el cas de la vista, o un déjà lu, quan llegeix alguna cosa. En el cas de la Vall de Campordón, la imatge romàntica s'ha mantingut gairebé inalterada. Només s'han modificat alguns elements, com, per exemple, la incorporació de Vallter 2000, de l'estació d'esquí, l'increment dels nodes capturats, un increment que també és habitual en totes les destinacions turístiques, ja que a mesura que la geografia visitada creix, també creix És a dir, a mesura que el turisme, l'activitat turística va evolucionant, també la geografia visitada creix, s'amplia. I també el fet que les panoràmiques ja han deixat de ser de pla contrapicat i han passat a ser pla picat per un tema de canvis a la societat, de la necessitat que té la persona de exhibir-se, de dir jo he fet això, jo he estat aquí. Val a dir que la imatge emesa no tan sols no ha variat visualment, sinó tampoc narrativament, perquè continua al·ludint com les guies d'ara, com les de finals del segle XIX, com és, o de principis del XX, com és la que escriu Artur Osona sobre el Pirineu català, continua al·ludint a la bellesa, a la superioritat, a l'unicitat. Per veure que aquesta similitud, aquesta imatge emesa, són similars, tot seguit els hi posaré un exemple en el qual dues de les dues primeres fotografies són extretes de guies turístiques, mentre que les dues segones són capturades pels visitants. La segona hipòtesi de treball que plantejo és si existeix una imatge turística universal a la vall de Camprodon. Vull saber si el moviment estiuejant i excursionista de finals del XIX, principis del XX, si crea una imatge turística que encara perdura actualment. És a dir, que la imatge turística és presonera d'aquella imatge creada a finals del segle XIX, encara que s'hagin produït canvis en el territori, canvis físics i antropològics en el territori i canvis en la societat. O si bé, al segle XIX, la imatge de la vall de Camprodon és estereotipada, és similar a la resta de les altres valls alpines de muntanya, i si amb el temps va variant i es van incorporant elements propis del territori, més personalitzats, més singularitats. En el cas de la vall de Camprodon, el mainstream turístic continua sent el de la imatge, el del període romàntic. El romanticisme és el pal de paller de la imatge turística de la vall de Camprodon. No obstant, hi ha alguns aspectes que han anat variant en cada període. Com per exemple, en el romanticisme apareixen imatges de la ral o d'actes religiosos o de punts com Cal Marquès, que ja no tornen a aparèixer. En el període artesanal s'incorporen les segones residències, és a dir, l'actitud de què anem a disfrutar, la dolce far niente. També alguns elements que ja perduren com elements visitats, com és el cas de la Riera de Carboners, de Set Cases. En el període fordista s'incorpora la neu i la gent esquiant a Vallter 2000 o altres punts, com és el refugi de Llater. O el neofordisme apareixen a la imatge noves activitats com, per exemple, la gastronomia o les raquetes de neu, etc. Les imatges que els ensenyo demostren que, malgrat el temps, es segueix capturant de la mateixa manera. És a dir, què n'extraiem d'això? Que tot i que cada persona viu l'experiència turística pròpia, única, personal, hi ha com un guió no escrit, com un vademecum semiòtic, que el porta a seguir unes pautes imaginàries, escrites ja, però no com a tal. La tercera hipòtesi és el tema de si podem elaborar un relat turístic similar al d'altres valls alpines, en el qual s'integra patrimoni monumental i patrimoni natural, de caire naturalístic. Si s'integra el patrimoni monumental, tant material com pot ser, per exemple, una església, o immaterial, com una ballada de sardanes, no per oposició als elements naturals, sinó com a complement. El fet que això sigui així ens permet dibuixar un retrat robot de la vall de Camprodon, en la qual es presenta un paisatge verd o un paisatge blanc. Però encara que sigui un paisatge blanc, la neu no es presenta com un element feréstec, sinó com un element agradable, un recurs natural que convida a sortir a jugar amb ell. Però alhora hi sobresurt una vall humanitzada, amb uns petits nuclis de població on es respira un aire de caire més tranquil, una atmosfera de llocs tranquils, però que també compta amb uns espais de socialització. La quarta hipòtesi que treballem és si l'imaginari turístic té caràcter nodal o semiològic. El treball fet ens ha permès observar que la imatge emesa és molt unànime. Està centrada bàsicament en el patrimoni d'època medieval, patrimoni construït d'època medieval, d'estil arquitectònic romànic, bàsicament deshumanitzat, és a dir, de contacte directe entre el visitant i l'atractiu, és a dir, hi ha una desconnexió de la realitat social, una tendència a voler transmetre la idea del jo em retrobo a mi mateix. També és una imatge, acostuma a ser, la gran majoria de vegades, d'exterior, és a dir, d'elements visibles per tothom, per qualsevol visitant, independentment dels seus interessos. I també el vocabulari és un vocabulari de vocació i de superioritat. Conceptes com magnífic, esplèndid, singular, es van repetint constantment. Els trobem escrits en el relat que fa Carles Bosch de la Trinxeria. Els trobem escrits en la guia que elabora Joaquim Pla Cargol a mitjans dels 50. Els trobem en la Lonely Planet del 2007. És constant. La imatge percebuda, com ja hem vist en la hipòtesi 1, també manté el caràcter nodal. I és una imatge com per enèsima vegada es crea el romanticisme i segueix gairebé intacta. Tot i que amb el temps es va ampliant els nodes capturats, però sempre segueixen fent referència o segueixen podent categoritzar en tres àmbits: elements simbòlics, monumentals o de caire muntanyenc, com poden ser les fonts urbanitzades o els ponts. Aquí veiem el caràcter nodal, les tres primeres imatges emesa, i aquí comença la imatge percebuda. La darrera hipòtesi de treball és d'un tema molt recent, com és el fenomen de la llarga cua. Què ens ve a dir? Que la digitalització de la societat, la popularització de les webs i de les xarxes socials, destaca perquè per primera vegada posa en contacte previsitants i postvisitants sense necessitat de conèixer-los personalment i d'arreu del món. Com passa en d'altres llocs turístics, com és el cas de Barcelona, un cas que va ser estudiat per la doctora Galí i el doctor Donaire el 2012, a la vall de Camprodon també el fenomen de la llarga cua s'esdevé. Amb la qual cosa el visitant, un cop ha superat el ritual turístic estereotipat, ha visitat el que està en aquest codi no escrit que s'ha de visitar, ha fet els deures, s'allibera i comença un recorregut més anàrquic, més imprevisible, en funció dels seus interessos o de les seves inquietuds. A mesura que va veient, va visitant aquests elements, els captura i els penja a les xarxes socials perquè altres persones, conegudes o no, les puguin veure. Amb la qual cosa tornem al fet que el visitant és creador i consumidor d'imatges. És una roda, un concepte que Urri anomena el cercle hermenèutic. I m'agradaria acabar amb aquestes imatges que ens palesen la imatge romàntica i els nous nodes que s'han anat incorporant. M'agradaria acabar justament amb aquest tema. És a dir, sabem si fins ara, aquest estudi que acaba el 2012, la imatge turística de la Vall de Camprodon s'ha seguit regint per l'imaginari de l'època romàntica? Qui diu si en el moment que estem vivint d'auge de les noves tecnologies, m'agradaria conèixer, m'agradaria poder estudiar d'aquí 10 anys, si malgrat tota la digitalització de la societat, la imatge de la Vall de Camprodon segueix tenint com a element troncal, com a esquelet, la imatge romàntica, o si aquesta guerra digital que estem vivint genera canvis en l'esquelet i hi ha totalment una anarquia, una entropia general. És un dels temes que m'agradaria continuar investigant. Moltes gràcies per la seva atenció.